Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és divendres 19 de setembre i com fem habitualment des divendres, començarem el programa parlant de llibres. I avui ho farem amb la llibretera, vecina de Ses Figueretes i activista feminista Maria Cardona, que aquesta temporada s'uneix a Ana Joana Guirado i en Julio Herranz com a prescriptora literària. Després afinarem l'oïda per escoltar molt bona música amb el multiinstrumentista i productor eivissenc Pere Navarro. I abans d'acabar el programa repassarem l'agenda del cap de setmana. El nostre company Raül Medrano ens explicarà quins són els esdeveniments esportius més destacats i la nostra companya Ivona Aranyó ens detallarà totes les propostes culturals i d'oci de les que podrem gaudir aquests dies a Eivissa i Formentera. Per tot això, tenim el comandament tècnic a Pablo Morganti i quan són les 12:05, començam convidant-vos a llegir.
A llegir, que són dos dies!
I ja ho deien, començam recomanant-vos un bon llibre i per fer-ho ens acompanya avui aquí a l'estudi la llibretera vecina de Figueretes i activista feminista Maria Cardona, qui després d'un mes d'agost ple de lectures seguirà amb nosaltres tota la temporada. Bon dia, Maria.
Bon dia, seguim llegint.
Seguim llegint. I de vinga, quin llibre ens portes avui?
I duc un dels últims llibres que m'he llegit, que m'ha encantat, es diu Papallones Negres. És de la Priscilla Morris, que és, ella és britànica, però de pare irlandès i mare a Bòsnia, i això ara t'explicarem perquè és important. I el llibre està editat per Edicions del Periscopi. Va sortir enguany, vull dir que és bastant nou. I és una història ambientada a la Guerra dels Balcans, que és aquest conflicte que, bueno, que es va desenvolupar a l'Europa de l'Est, concretament a l'antiga Iugoslàvia, als anys 90, que va ser, jo crec, una de les primeres guerres àmpliament televisades i seguides gairebé a temps real, i després concretament l'acció es situa a Sarajevo, que és la capital de Bòsnia i que és una ciutat, per cert, si no heu anat, preciosa, que va patir un setge terrible entre l'any 92 i el 96, que crec que està considerat un dels setges més llargs de tota la història moderna a Europa. I bueno, durant aquests anys, per si algú no ho sap, les forces sèrbies van mantenir encerclada la ciutat de manera que cap persona podia entrar a sortir, tampoc podien rebre aliments, etc., que és una situació que lamentablement crec que ens resultarà molt familiar ara mateix amb el que s'està visquent a Gaza. I per tant, bueno, és una novel·la històrica, és una novel·la que parla de guerra, però que malgrat tot està plena d'esperança i d'optimisme. Perquè Papallones Negres del que parla és de com enmig d'aquesta guerra, d'aquest setge, i enmig d'una situació que en realitat convida a treure el pitjor de cada un, perquè en aquestes situacions, quan hi ha fam, quan hi ha aquest instint de supervivència animal, és quan aflora, diguéssim, una mica tot el que pot ser més dolent d'una persona, doncs descobrim una comunitat de veïns que se n'adonen que d'això només poden sortir junts, no? I col·laborant i cuidant-se entre ells i compartint el que tenen, que és molt poc. La protagonista de la història és una d'aquestes veïnes, és la Sora, que és una dona de mitjana edat, professora i artista de belles arts, que aconsegueix que el seu marit i la seva mare puguin fugir de Bòsnia a temps, però que ella es queda atrapada allà quan comença el setge. I, per tant, efectivament, es queda sola i depèn molt de veïns, veïnes per sobreviure, no? I amb ella, doncs, bueno, anem seguint una mica com tots els estats d'ànims que travessen no només ella, sinó tota aquesta comunitat de veïns, moments de tristor, esperança, pessimisme, desesperança, molta gana, solidaritat, etc.
I deies que la mare de l'escriptora és bòsnia, no sé si algú de la seva família, de l'experiència de la seva mare en aquest llibre.
Clar, ella el que explica en algunes entrevistes és que efectivament no només de la seva mare, sinó de tota la família materna, dels que estan a la diàspora bòsnia per Europa és bastant àmplia, o dels que van quedar-se allà i fins i tot dels que van quedar-se i no van poder sobreviure, doncs que hi ha una mica de tota aquesta història ficada, concentrada en la figura de la Sora. Jo crec que aquest llibre és especialment emocionant perquè Sarajevo, quan Iugoslàvia encara existia, era coneguda per ser precisament la ciutat on convivien més ètnies, on hi havia més matrimonis mixtos, no? Pues molts musulmans casats amb ortodoxes, croates amb... O sigui, com havia molta mescla, i això es veu molt en la comunitat, no? En la comunitat de veïns, realment, hi ha una mescla important, i bueno, clar, estem parlant d'una guerra on va haver-hi un component ètnic important, no? I ara crec que enguany feia 30 anys de la matança de Srebrenica, per exemple, on van exterminar 8.000 homes musulmans, vull dir, va ser una guerra molt cruenta, i que enmig de tot això se'ns narri una història que pot semblar fictícia, i de fet és una narració fictícia, però sí que hem sabut, no? Després, quan va acabar el setge, van començar a sortir diaris i històries, que van haver-hi més experiències així. Vull dir que no és una història tant de fantasia o ingènua, sinó que realment sí que van haver-hi molta gent que enmig de tot a tota aquella bestialitat que va ser aquella guerra i aquest setge, sí que va haver-hi gent que va decidir no escoltar els discursos d'odi i seguir convivint enmig d'una situació tan tensa, no? I per tant, jo crec que, bueno, és un llibre que dins de tota aquesta cruesa, pues, al final ens parla d'una realitat que també és possible, no sempre tot ha de ser tan negatiu, i que és, bueno, que és gent que, malgrat tot, malgrat els discursos d'odi, està disposada a estendre la mà, a conviure, a entendre l'altre, i jo crec que és, per tant, és un llibre molt bonic.
Una realitat que és possible i que és necessària, no? Aquest sentiment i aquest crear comunitat per sortir endavant.
Totalment, sí. Jo crec que és, de fet, de les coses més boniques que trec del llibre, no? Com... I també l'enginy, no? Perquè moltes voltes en casos, bueno, en aquest cas està parlant del setge de Sarajevo, però moltes d'aquestes situacions on realment tens pocs recursos, és quasi com de sentit comú, no? Que t'has de liar amb qui tens al cantó i posar una mica la intel·ligència col·lectiva a treballar, i és necessari, és possible, és bonic i bueno, jo crec que sobretot se li ha de donar, enmig de l'horror, que sempre es comparteixen històries com que també són veritat, vull dir, no s'ha d'anar tan molt pessimistes, crec que és bonic justament crear altres relats, no? I mostrar que, bueno, que també hi ha un cantó que persisteix malgrat tot.
I per què la protagonista decideix quedar-se després que aconseguís que la seva mare i el seu marit surtin?
Clar, bueno, ella en realitat no és tant que ho decideix, sinó que valora les opcions. Al final és veritat que molta gent, especialment a Sarajevo, justament per aquesta mescla que hi havia d'ètnies i de gent, molta gent no esperava que el conflicte escalés com va escalar i no s'esperaven que passés tot el que va passar. Des de luego no s'esperaven estar 4 anys tancats en una ciutat. Clar. I molts d'ells, com que no volien abandonar casa seva, cosa que jo en certa part també entenc, i en el cas de la Sora, precisament, ella és com, bueno, jo vull posar a resguardo la meva gent estimada, però jo intentaré estar fins al final, i és veritat que quan ja vol marxar ja no pot, que és una cosa que li va passar i que sol passar en aquests casos, no resisteixes fins al final per aquesta por de no anar-te'n de casa teva, i quan ja vols, pues...
Perquè no només estimes la gent, sinó també casa teva, no? Que al final...
Claro, un refugi dins de l'horror. Sí, això ho entenc. De fet, clar, això em feia pensar molt en les històries de les famílies palestines que després de tants anys encara guarden la clau de casa seva, que casa seva potser ja ni existeix, però guarden la clau amb com aquesta cosa de aquí estava el meu, aquí estava el meu refugi, vull dir que té molt a veure amb això.
I la història personal, no? La història d'un que al final es construeix a partir de també dels espais.
Totalment, totalment. I bueno, no hem parlat molt, perquè ja potser m'ho he anat molt, però la història de la pròpia Sora és bastant interessant.
A veure.
Perquè... No vull desvetllar molta cosa, perquè crec que és interessant, però jo almenys no estic molt acostumada a trobar-me protagonistes que siguin dones de mitjana edat, que expliquin històries molt interessants, que parlin del seu desig, que parlin de les seves aspiracions, que siguin retrats com tan complets. I a mi em va agradar molt que la protagonista d'aquesta història fos això, no? Una dona que es queda sola i que és quasi com que s'ha de reinventar en aquesta situació. Ella té la seva família, però la família està fora, té la seva feina, però evidentment no pot no pot treballar perquè no hi ha educació, ja no queda res en aquella ciutat, i és quasi com començar de zero. no sé, em va semblar molt interessant aquest començar de zero als anys, o sigui, quan tens 50 anys i quan ja tens una família feta, però de cop el món se't capgira tant que de cop t'has de reinventar.
I en una situació tan complicada, a més.
Clar. Yeah. I mostra, bueno, no sé, crec que és una protagonista amb la que podem... La mostra amb tot un ventall de situacions i d'emocions que, i a més sense judici, perquè no totes les decisions que ella pren en aquest context pues, són les, podríem dir, correctes o potser no faríem, o sigui, nosaltres no faríem el que acaba fent ella en alguns casos, però m'agrada molt com ho explica sense judici i al final, no sé, t'acabes com li acabes agafant molt de carinyo. I a més és una dona molt valenta, s'ha de dir.
I de Maria, recorda'm si vols el títol, l'autora i...
Sí, mira, és Papallones Negres, no he dit el títol per què, però ja ho descobrireu, és molt bonic el per què, de la Priscilla Morris i editat a Edicions del Periscopi.
I com arriba aquest llibre a les teves mans?
Jo he de dir que com a fanàtica que sóc de la història i la literatura de la ex-Iugoslàvia, llegeixo qualsevol cosa que surt d'allà, així que...
Ja anaves dirigida una miqueta.
Anava, sí.
Idò, Maria Cardona, llibretera, vecina de Ses Figueretes i activista feminista, moltes gràcies per aquesta recomanació literària. Que passis bon cap de setmana i ens retrobem aviat.
Igualment.
I nosaltres ara feim una aturada per la publicitat i de seguida tornem per escoltar música aquí al programa.
IB3 Ràdio és participació.
Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports en Joc. En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix. Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. I a les 4:15...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. Vai Blearic.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, són les 12:16 i amb aquesta sintonia ja sabeu que cada divendres donem la benvinguda al músic, productor i multiinstrumentista eivissenc Pere Navarro, que a més avui ens acompanya aquí a l'estudi. Bon dia, Pere, ben arribat a Eivissa.
Moltes gràcies.
I benvingut al programa una temporada més, que aprofito per dir-t'ho ara en persona.
Exacte, sí, tot ha estat com una mica irreal, no?, perquè hem estat connectant via telefònica, però ja estem aquí, ben arribats. No sense dificultats, però l'important és que estem aquí una mica aterrant, no? Ja dins el ritme eivissenc, que al final és el ritme que duc jo, no? Dins meu, és el meu ritme natural. Però sí, content d'estar per aquí, d'allà estar fent música, i vam tenir un concert bastant especial en el Standard, amb en Franco i amb en Joan Carles, recuperant el nostre projecte de Pizza for Breakfast, amb en Franco, recuperant algunes antigues joies musicals que feia just anys que no tocàvem, i amb en Joan Carles, que és un gran amic, a més, gran músic, contents de tornar a tocar junts.
O sigui, no has arribat i has descansat, sinó que has arribat i t'has posat a treballar.
M'he pres dos dies per anar a Silla Veïna, a Formentera, i intentar pagar el mòbil, però la veritat que no ho he aconseguit, així que la setmana que ve, que tenc un parell de dies lliures, també intentaré escollir un altre destí i intentaré aconseguir apagar el telèfon. I ho dic en directe, així la gent, si no...
Que ho sàpiga, no?
Que ho sàpiga, que no m'escrigui i que, si no contés, pues, ha quedat aquí, no? Com ja s'ha dit que ho anava a fer, no?
Sí, la teva intenció. Escolta, i què ens has preparat per la secció d'avui?
Anava a dir, la vida de l'autònomo, no? Avui he preparat una secció bastant, bueno, no sé si d'actualitat dir-ho o no, però justament aquesta setmana ens va deixar un músic que era conegut com El Hechicero, The Sorcerer, que és en Hermeto Pascual, que sincerament és un músic que, en quant a nom i tal, sempre pues, havia tingut una mica en el meu radar, però sincerament mai m'havia aturat a escoltar-lo ni a indagar el que és la seva discografia ni res, però bé, bueno, de vegades passen aquestes coses, no? També, tot i que ser, la veritat, un músic que ha influenciat a moltíssims dels músics que jo admiro, inclús va compartir projectes amb en Miles Davis, vull dir, per això també el tenien a radar, mai m'havia pres els temps d'escoltar una mica d'on ve tota aquesta figura, no sé què, no? I tot el més, però sí, la veritat que en Hermeto Pascual, bueno, és una mica aquest tipus de músic, no?, que és més melòmans, evidentment, pues, tenim en el radar, però llavors hi ha gent que és molt fan, perquè ell en si és com un personatge, no? Era un home ja, bueno, evidentment en aquesta última època seva, perquè si va morir pues, amb uns 89 anys, sí, pues, amb una barba així, no?, com molt llarga, i per això li deien també el mago, no?, una mica, perquè ja només el seu cap per on fluctua, i una mica la seva energia així, no?, com un home gros i amb gafes i la barba i tot el que hi ha darrere que hi cap, i és com una persona bastant entranyable, no? I bueno, és això que estàs a Instagram una mica mirant i tothom, ostres, m'ho ha deixat Hermeto Pascual, no sé què, compartint temes, vaig dir, uau, realment, joder, quina música de molta qualitat, sí, visió també. I una mica abans de seguir parlant d'ell, crec que de vegades la música parla per si sola, sí, i no fa falta també les paraules, tot i que evidentment se les han de dedicar. I vaig mirar un tema que em va resultar especialment curiós, especialment si vas a YouTube, perquè es diu Música de la Goa, que deu voler dir, no sé molt de portuguès, però deu voler dir algú com música des llac o un llac, i és literalment ell amb gots d'aigua, uns més plans que els altres, que comencen pues, a donar-li com amb una cullera, li donen, i clar, evidentment, en funció de si porten més o menys aigua, vibren i ressonen diferent, després un porta com una botella buida, com si diguéssim d'una beguda, no?, i bufen, i porta també, fa, bueno, sons en funció de si porta més aigua una nota o una altra, i fan com una jam session
amb això.
I és una persona, de fet, que va investigar molt. Ell és multiinstrumentista, toca qualsevol instrument que t'hagis pogut imaginar, però com sempre ha explorat molt més enllà dels purs instruments en si, sinó que ha investigat molt, doncs això, doncs des de pillar gots d'aigua fins a inclús, no sé si està molt bé dir-ho o d'aquesta forma, no?, però com amb sons d'animals, no?, vull dir, sense fer res dolent, sí, no?, sí, però com gravant sons d'animals, i llavors pues, ho porten a l'estudi, ho desvirtua i sona, apareix un sintetitzador, igual és un porc que estava, jo què sé, tanguent fills, vull dir, sí, mogudes així una mica també psicodèliques, no? Així que crec que per començar, és un vídeo de YouTube, us perdonaran els oients qualitat de so, però és que és pura naturalesa, i crec que és un tema que és perfecte per entrar i començar a endinsar-nos una mica en el seu món.
I anem a escoltar-lo.
Thank you.
Sí que és com escoltar la natura.
Sí, és curiós, no? Perquè, per exemple, el següent tema que escoltarem és com un clàssic del jazz modern, dels 70s, i clar, tu dius, sí, fiques aquest tema i dius, no, aquest és un pioner de sa música i tal, sí. I pareix com quatre penjats, literal, fent el que li dona la gana, sí, sí. Saps? És com si, jo què sé, s'han... No sé, tio, no sé què s'han pres, saps? Una kombucha i van ben fermentats, no? Però sí, sí, o sigui, és com... És aquest rotllo, no?, que bueno, que igual ho fa el teu cosí de 4 anys i està penjat, però t'ho fa que toma també, no?, és aquesta presència que, sí. Que de vegades aquests artistes tan...
Igual que quan ja tens un nom ja pots fer qualsevol cosa que vulguis.
Exacte, sí, és una mica com jo ho relaciono moltes vegades amb el món de la pintura, també per desconeixement, la veritat, és justament dins de les arts així més, sí. Pues, que menys n'entenc o que més m'acosta entendre. I de repente veus garabatos, no? I no, però que és que aquesta persona... Clar. I dius, has vist la trajectòria que han fet abans i dius, ah, bueno, pues com li permets aquest, el beneficio almenys de la duda, no? Però sí, però sí la veritat que el representa molt, és un tio pues, molt eclèctic, que no es casa amb cap gènere tampoc i va dir, pues mira, ara, jo què sé, estava beguent aigua aquí un llac i a saber com va sortir sa cançó, no? I pues venc aquí amb quatre col·legues i fem una jam session de vasos d'aigua i dius, bueno, com free jazz també,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
Una mica. I ara el tema més famós, que és el que anem a continuació a escoltar, que és el que et deia que és com un clàssic així una mica de jazz modern i que molts de músics han versionat, a més de que bueno, hi ha molts arranjaments també bastant potents. Bueno, això el que vaig dir, no, justament en aquella època ja estava també compartint amb en Miles Davis, és un tema que es titula Bebé, que està dedicada a la seva filla, és un tema del 1973, i bueno, és un tema també de 9 minuts, vull dir una mica el que es duia en aquella època també, així amb aquest pues, gènere, no?, d'experimentar i que la música estirar-la tot sí. El que pogués, no?, i fer i a veure què és el que surt, no? Però la veritat que és un tema com aquí només escoltarem una part, no?, però com que té molta vida i és com també els espectadors els que més carinyo li tenen perquè saben que està dedicada a una persona molt especial com és la seva filla, no? I bueno, anem a escoltar-lo, aquest tema que es titula Bebé i que té com molta vida.
I d'anem.
Sí, m'agrada molt, a més com s'escolta aquesta melodieta com típica brasilera també, però veu molt de músiques del món, de fet escoltàvem aquesta guitarra, sí. No? I que sonava una mica esta com dejes des flamenco,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Bueno, és una persona, això, no?, que sempre amb sa improvisació com una mica per bandera, diguem, però que, o sa música així més moderna, no sé si jazz, perquè sempre ho parlàvem aquí, no?, que ja el terme jazz està com bastant desvirtuat i sempre que hi ha una improvisació jazz, no?, però al final jo crec que ell veu, evidentment, molt més de ZMPB, que és sa música popular brasilera, que ja n'hem parlat aquí a sa secció fa uns anys quan vaig estar al Brasil. I, bueno, sí, d'aquesta música una mica més que es portava, evidentment, a sa època, que és el jazz i música més contemporània, no? Però sí que, bueno, ses melodies, els instruments, ses percussions, que, de fet, amb el tema que acabarem ara, pues, és una mica amb el que em volia despedir, no? Perquè també és com un fogó, que és un ritme típic brasiler i una estètica de cançó com típica de la música popular brasilera. Però sí, com dèiem, clar, també el ser un músic aquí, per exemple, està com arranjador, però ell també toca principalment el Fender Rhodes, era com un dels instruments més característics que hi tocaven els directes, o piano també, però el Fender era una mica el que el definia. Però clar, és que llavors també toca percussió, toca flautes tradicionals o hasta gots plans d'aigua de música d'un llac misteriós, pues, clar, també permet, m'imagino, que explorar moltes, no?, com diversificar-se tot el que vulgui, sempre dins una mica de lo que ha set la seva cultura o bagatge musical.
Tu has vist, ara que no sé si l'has escoltat ara, que deies que el tenies al teu radar, però que no l'havies sentit, no sé si has pogut veure això, moltes diferències durant la teva trajectòria, molta evolució.
Sí, sí, de vegades és una cosa com, almenys a títol com molt més personal, que dius, ostres, clar, ara tinc un tema que va una mica dins aquesta estètica, llavors aquest que és més funky, un altre que és més electrònic, i com que de vegades et fa por això, no?, passar per tantes coses tan diferents, i llavors al final ho veus i és que igual és una qüestió d'edat, no?, també, que, bueno, pues, però clar, qualsevol artista que ja ha deixat el seu llegat, clar, pues dius, uau, ha passat per tantes fases i per tantes èpoques, i al final crec que també això és el que, pues, els fa destacar, no?, que escoltes, clar, pels trompetistes Miles Davis és com, no?, una figura molt que pesa molt, no?, però sí. Uau, va començar fent bebop, després va passar per tota sa moguda més post-bop, experimental, llavors aquelles fantasies que es feien a l'escenari que ja no sé ni quasi com descriure, no? Al final dius, bueno, cada persona connectarà més amb una època.
Sí.
Jo connec molt amb sa època del seu segon quintet, 60-70, llavors hi ha gent que li flipa aquesta moguda més psicodèlica de, després de 70, ni alguns llavors més tradicionals, no? Kind of Blue, no? No, però pensar que una persona ha passat per totes aquestes èpoques musicals on les tendències han canviat i han seguit vigents,
sí,
i que a dia d'avui pues, mos deixa i la gent parla d'ell i diu, uah, pues clar, evidentment cada un deia aquest tema, clar, no, és de bebé, m'encanta, o és altre, no, pues allò és de la música de Jack, em pareix una fantasia increïble, o no... Al final, clar, té una discografia extensíssima, no?, i que, bueno, per sort, pues, ara m'hi he anat endinsant, no?,
sí,
i tinc música per escoltar, que de vegades diu, no sé què escoltar, pues, de vegades
ja
han de passar aquestes coses, no?, per endinsar-se, però, sí, bueno, mai estar si s'ha dit és bona, no?
I amb quina cançó acabam?
Pues acabam amb aquest tema que es diu Fogo de Manhã, que, bueno, és això, un tema que està molt connectat amb la tradició popular de Brasil. Fogos és com un ritme típic d'allí que s'utilitza, pues, en moltes de les composicions, i és un ritme que jo particularment com que me causa molta sensació, perquè és com ve d'un, com si fos una pandereta, diguem, que està tot el rato allí picant pedra, no?, com m'agrada dir, marcant el ritme de sa cançó, i com que tot es construeix sobre aquell ritme. És com si diguessis és una boleria, no?, que sempre és el mateix ritme i tu ja construeixes el que seria tota sa melodia sobre aquest ritme, o inclús en el cas, pues, també de vegades a ritme harmònic també, sí, no? Però sí, és com ja que està, tens que parteixes d'aquest límit o no,
sí,
que és aquest ritme, que és el fogó, i després ja cada un se fa la seva pròpia història, i bueno, crec que era un tema també bastant com que el defineix molt per despedir la secció d'avui, dedicada a Hermeto Pascual.
I de moltes gràcies, Pere.
A vosaltres, ens veiem la setmana que ve.
I de vinga, em quedem escoltant-la. Thank you.
Medrano.
Idò, ja tenim aquí el nostre company d'esports dels serveis informatius d'IB3, Raül Medrano. Bon dia, Raül.
Bon dia.
Com estàs?
Abarallant-me amb els cascos perquè no escolto gaire.
No, digue-li però... en Paula, a veure si ho
ara, pots. Ara sí. Me tenien baixat. Com estàs?
Bé, jo molt bé, i tu?
Tot i que avui t'he dit, en entrar per la porta, que no et veia tan somrient com sempre.
Perquè és divendres, ja...
Però sempre és divendres.
Ja, però no sé per què avui igual l'he dormit pitjor. No
ja, ja, ja. Però que la gent no ho sap, però he de saber que Nieves, Nieves García Ertz, ho he dit bé, és la persona més somrient del planeta Terra.
O sigui, això no sé si és veritat, eh?
És una cosa tremenda. Jo no t'he vist mai que no estiguis somrient.
Idò, no sé.
Ja, és un elogi, és un piropo.
Gràcies.
Li podríem explicar, no, però no ho farem. Podríem explicar a l'audiència el debat que hem tingut avui matí.
Si vols, tu mateix.
Sobre les publicacions a Instagram. No ho farem. Vinga, que encarrego la taula. Vinga, va, què vols que te parli?
Jo sempre venim aquí a parlar d'esports, però si tu vols parlar d'una altra cosa, ja saps que el micro obert.
Sí, no, però jo crec que la gent al final es cansa ja de les meves coses, no?
Ah, pensava que anaves a dir que es cansa dels esports, dic, no sé.
No, dels esports també, eh? Però, bueno, tenim un entrenador que va estar aquí, que està en zona Champions, eh? Marolo, és que estava parlant amb un company que és de l'Espanyol. Mira que és raro, és raro, però hi ha gent de l'Espanyol, eh? Aquí, sí. Al món, en general. I a IB3 a Eivissa en particular. I tu saps, no?, que Marolo, l'entrenador de l'Espanyol, entrenava aquí a la penya.
No ho sabia.
L'entrenador de l'Espanyol, que està en zona Champions, que està sent la revelació de la Lliga, va entrenar a la penya esportiva 2 anys aquí. Jo tenia una molt bona relació amb ell. I ara és que venia parlant amb ell d'això, no?, que és curiós. És curiós i és una llàstima que aquí l'UD Eivissa el podia haver fitxat. Tenia 14 quilòmetres a Santa Eulària i no va preferir una altra opció. Però bé, una abraçada amb Manolo González, si m'està escoltant, que ho dubto bastant. No per res, perquè m'estima molt, però no crec que tindrà coses millor a fer.
Pot ser.
No? Més, millor no. Coses per les quals li paguen, no?, perquè escoltar-m'ho.
Bueno, diu, on t'escolta ja a la carta o després?
Cotxe.
A sobre que ha dit en Raül avui.
A veure, sí. No? A veure si ha parlat de mi. T'imagines? Li puc escriure.
Clar,
he hablado de ti.
T'he saludat.
Bueno, va. Vinga. L'esport Pitius, que Manolo González, malauradament, ja no és l'esport Pitius. Ja comença gairebé tot. Gairebé tot està en marxa. Començo parlant, com sempre, de la Unió Esportiva Eivissa, que va líder, tot i que l'altre dia va empatar a Marbella. Es va deixar els primers punts de la temporada al camp del Marbella, però tot i així continua líder en solitari de la Lliga, amb 7 punts. Diumenge, partit, a priori, una bona oportunitat per seguir sumant de 3, perquè al final visita Canvises l'Antequera, que és el cué de la Lliga. És cert que l'Antequera l'any passat va jugar a play-off, però ha començat molt malament la temporada i ja t'he dit, va cué, només suma un punt en el que...
Però acabem de començar la Lliga, vull dir que no ara
sí,
mateix...
però en 3 partits només ha sumat un punt, així que entenc que... Jo no he vist ni un minut de l'Antequera encara. Ho hauria de fer per preparar-me de retransmissió si fos un professional, però no.
Bueno, diumenge tindràs l'oportunitat de veure'ls.
Tinc temps, no, però m'heu de preparar abans per saber de què parlo, no? Però bueno, el conec un poc de l'any passat, no ha canviat gaire la plantilla. I una Eivissa, això, que si guanya seguirà líder en solitari, que Gémez segueix sense estar gaire satisfet amb el joc de l'equip. És cert que l'equip l'altre dia no va fer un mal partit, però era un camp complicat, estava molt sec a la gespa, el Marbella és un bon equip, era difícil, i bueno, bé està bé, cosa que és una gran notícia per a l'Eivissa. Podria tornar Fran Castillo, el migcampista, un dels millors jugadors de la pretemporada que es va lesionar, i bé, anem a veure què és capaç de fer l'Eivissa davant la seva afició en un partit que es juga diumenge a les 8:30, i que podreu seguir en directe, com sempre, per IB3 Ràdio. Per cert, vull anunciar una cosa, ja que estem aquí. Ara t'has emocionat. No, que IB3 ha arribat a un acord, no amb l'Unió Esportiva Eivissa, sinó amb la plataforma que té els drets de televisió per emetre els partits de la Primera Federació, i farem alguns partits de l'Eivissa aquesta temporada. No encara aquest UD Antequera. Intentarem fer el màxim possible de partits fora de casa, quan l'Eivissa jugui fora, perquè són les, al final són les que la gent més agraeix, no? Perquè si tu ets molt de l'Eivissa, quan juga a casa, vas al camp, que no tothom pot, però té més sentit intentar fer els partits de fora de casa, és el que demanda la gent, lògicament, i és el que intentarà fer aquesta casa. Què més? Segona federació, que també aquesta setmana han presentat... hem firmat l'acord IB3 amb els equips, amb els 5 equips balears de segona federació per emetre tots els partits, ja sigui per televisió, per TNT, per televisió o per streaming al nostre canal de YouTube, tots els partits que els 5 equips disputin a casa. També alguns de fora, però hem d'aclarir, per si hi ha algun que... Perquè jo sé que la gent s'ho pregunta. Amb els partits, aquí no funciona, la segona federació funciona diferent de la primera federació. La primera federació hi ha una plataforma, en aquest cas la Liga Plus, que va comprar els drets i tu negocies amb ell una recompra, diguéssim, no? A segona federació, els drets de televisius dels equips els té cada equip. Cada equip pot negociar, és lliure, individualment, els 90 equips de segona federació, per negociar els drets dels partits que disputa a casa. Val. És a dir, l'equip local decideix a qui li ven o a qui li regala fer els partits. Per exemple, el Barça Atlètic, els filials, són els propis clubs que ho fan al seu canal de YouTube. I IB3 ha adquirit els drets per fer els partits de casa dels equips de segona federació. Tenim un equip Pitius, que és la SD Eivissa, la Societat Esportiva Eivissa, 4 equips mallorquins. Així que la SD Eivissa a casa sempre a IB3, ja sigui a la tele o per streaming. Els partits de fora s'intentaran negociar individualment amb el rival de torn de la SD Eivissa. Jo sé que era una informació de servei sense la qual la gent no podia estar, però...
És molt interessant, perquè ho sabien.
És interessant. I de diumenge, a les 12, primer derbi balear de la Lliga, a la jornada 3, la SD Eivissa rep el Porreres, amb un Porreres que, recordem, fa 2 anys estava regional i ha pujat 2 anys seguits a tercera i a segona federació. En un partit que es podrà veure en directe per streaming. El volíem fer per de televisió, però hi ha hagut no sé quin problema tècnic, a mi se m'escapa, i al final es veurà per streaming diumenge a les 12. Una sèrie d'Eivissa que suma 3 punts després de 2 jornades. A tercera federació, ara veu quan m'abaralla amb el mòbil, perquè els tinc aquí apuntats, els nostres equips, recordem, 4 representants pitiusos. Mira, veus, ara somrius més.
No sé.
Te fa gràcia que miri el mòbil. A veure, demà a les 4, Constància Penya Esportiva. Demà 4:30, Feranich Portmany i Inter Eivissa Mallorca B, i per diumenge, crec, queda, efectivament, per diumenge a les 12, el Formentera Platges de Calvià, un Formentera que ha quedat aquesta setmana eliminat de la Copa Federació. Va caure per 5-1 al camp de l'Atlètic Lleida, de segona federació, un equip de categoria superior. Molt aviat, al minut 30 ja perdia per 3-0. Res a fer pel Formentera, que es queda sense la possibilitat de lluitar per la Copa del Rei. També es va eliminar el luchador en la Copa aquesta de regional, amb la qual cosa, info de servei, només la Unió Esportiva Eivissa disputarà la Copa del Rei dels equips pitiusos. La UD Eivissa, que entrarà en primera ronda i s'enfrontarà segurament a un rival de segona federació amb l'anada fora, amb l'anada no, amb aquest partit únic, amb el partit fora de casa. Això serà, jo crec que és el novembre, la primera ronda, així que de moment, calma. Fora del futbol, aquesta setmana comença la Lliga de Segona Divisió de Futbol Sala, per fi. El Gasifred, que ja no és Unió Esportiva Eivissa Gasifred, se m'ha escapat, però ara ja no, recordem, ara ja és Gasifred Atlético, a seques. Comença la Lliga al camp del Màlaga, a la pista del Trops Màlaga. Això serà diumenge a la 1. Un Gasifred que ha fet una passa endavant, els 2 anys que porta segona ha tocat patir, acaben mantenint la categoria amb més pena que glòria, enguany espera no passar pena i fins i tot arribar a somiar amb aquesta 5ª posició que dona accés al play-off d'ascens a primera. És una lliga molt complicada i jo veig complicat que es fiquin en play-off, però bé, jo crec que amb no patir gaire ja estaria feta la temporada. També va començar la setmana passada la lliga d'handbol amb una gran victòria de l'Handbol Club Eivissa, tampoc és ja UD Eivissa, serà l'última setmana que ho recordaré. L'Handbol Club Eivissa va guanyar 29-40 a la pista del Sòria. No és líder per un gol, però va començar molt bé i demà, segona jornada, primer partit a casa, Blancadona a les 7:30 rep l'Agustinos de Alacant. Això serà demà a les 7:30. Un molt gran club a Eivissa que jo crec que sí que té alguna opció d'arribar a entrar al play-off d'ascens. No és l'objectiu, pujar a Lliga Sobal, però també ha passat pena les últimes temporades. Jo crec que aquesta temporada té una plantilla millor. Crec que no patirà, de fet ja va començar amb una gran victòria fora, i per què no podria aspirar a ficar-se en el play-off d'ascens, un play-off que ja va disputar una vegada. És molt difícil pujar a Lliga Sobal. Yeah. M'encantaria tenir un equip a Sobal, però no podrà ser. I una última cosa, en bàsquet, a diumenge a les 12, Copa Espanya, que és la Copa del Rei aquesta dels modestos, sí. El Sant Antoni juga a la pista de l'Amics del Bàsquet de Castelló. M'agrada molt dir-te Amics del Bàsquet. És sí. Com si fas un, no sé, un club de futbol i dius Amics del Futbol.
Bueno, està bé, no? Sí, és un nom polit.
O amics, nosaltres podríem ser els Amics de la Ràdio o els Amics de les Tonteries.
Per exemple, de la Ràdio m'agrada més. I deixem aquí Raül Medrano, redactor d'Esports de Serveis Informatius d'IB3. Moltes gràcies i molt bon cap de setmana.
A tu, adeu.
Nosaltres fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem per enfilar ja la darrera part del programa d'avui.
IB3 Ràdio és cultura. Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Escapades amb Ivon Aranyó.
Aquí estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ha arribat el moment de conèixer totes les propostes culturals i d'oci de les que podem gaudir aquest cap de setmana, i ho fem, ja sabeu, amb la nostra companya Ivon Aranyó. Bon dia, Ivon.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. Ja, por fin és viernes.
Vinga, Ivon, anem a repassar què podem fer avui divendres.
Vinga.
I avui començam aquí a Eivissa.
Sí, comencem a Eivissa perquè ja ha tornat un any més la Fira de la Cervesa, que ara també és Fèria Gastro, on podeu fer tastets dels restaurants que presenten allà les seves propostes i també podeu degustar més de 100 referències de cerveses. Tot això és al Refinta Firal, serà avui i demà de 7 a 2 de la matinada.
18 edicions.
18 edicions,
És una vida ja, això.
És quasi el que porto jo aquí a Eivissa,
Fa 20 anys. Sí.
Bueno, continuem amb circ, perquè aquest cap de setmana continua el circ. Crec que, si no m'equivoco, és l'últim cap de setmana. Avui teniu un passi a les 7, dissabte teniu passi a les 5 i a les 8 de la tarda, i diumenge podeu anar pel matí a les 12 del migdia o per la tarda a les 5.
I ja sabeu, si voleu anar al circ, darrer cap de setmana. També tenim avui una proposta de dansa.
Sí, dansa. Va de Bach, de la companyia Aracalà Danza. Serà a les 8 a Casserres. És per boixos a partir de 4 anys i les entrades són 8 eurets anticipades o 12 en guixeta. I després acabem a Vila amb un concert a la sala Ja Està Bé, un concert de MMC en Altamira Sound.
Anem al municipi... A les 9, perdó. Anem al municipi de Sant Antoni.
Sí, a Sant Antoni tenim, bueno, coeixen les festes de Sant Mateu i precisament Fanny Tour, no?, és col·laboradora del programa.
Sí, fa la secció en blanc i negre.
Fa una conferència, Històries de Sant Mateu. Bé, Fanny Tour, que com ja sabeu és la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, i ella mateixa ens explicava sobre què parlarà.
A través de diversos documents parlaré de diversos episodis de la història del lloc d'Obarca, dit de Sant Mateu, a partir de la creació de la parròquia ara fa 240 anys. Des d'un testament de mitjan segle XVII, la història del temple, recordant Joan Maria Cardona, o una fuita que es va passar a principis del segle XVIII, una denúncia entre veïns per uns insults, o bé un robatori de dos truges que va tenir lloc a mitjan segle XIX.
I d'avui a les 9 de la nit al Centre Polivalent de Sant Mateu, molt interessant, sempre escoltant a Fanitur.
Sí, superinteressant, és com una enciclopèdia oberta.
Totalment.
Sí.
I a Sant Josep, què podem
fer
avui?
Sí, a Sant Josep, mira, tenim un acte benèfic, una desfilada benèfica a les 8:30 en el Racó Verd, bé, una passarel·la de moda, també hi haurà música amb DJ Ashley May i també una rifa per recaptar fons per la investigació de l'Alzheimer. També a Sant Josep seguim perquè continua Units pel nostre parlar. A les 8:30 tenim la segona projecció dels projectes audiovisuals a Can Jeroni. Són projectes que parlen sobre la pagesia eivissenca, la llengua i altres coses de la terra. Si voleu consultar el programa, surten allà tots els títols i qui els ha fet. A Santa Eulària. Santa Eulària, bé, pel Dia del Medi Ambient hem de dir que hi ha diverses jornades de neteja. Comencem per Santa Eulària, Santa Gertrudis concretament, divendres de 6 a 7 de la tarda tenim aquesta recollida amb plàstic, bueno, és plàstic free, organitza l'Aliança Residu Zero a Eivissa i el punt de trobada és a l'aparcament del poble de Santa Gertrudis. Després de Santa Eulària també tenim teatre amb El Discípulo a les 9 del vespre de Jesús Ballesteros al Centre Cultural de Jesús. Dirigeix Yolanda Beny i bé, les entrades són 12 eurets a la guixeta o 10 euros anticipada a vacantixamics.com.
I a Formentera què podem fer avui?
A Formentera tenim dues cosetes. A les 5 tenim a Que Celeste Festival, que tocaran temes d'ecologia, taller, circ, bé, tota una sèrie d'activitats des de les 5 de la tarda a l'Espai Cultural de Sant Ferran. I també a Sant Ferran, a les 9 del vespre, tenim Dissabtes de la Fresca amb taller creatiu. Perdó, m'he equivocat, perquè això són Dissabtes de la Fresca, això és dissabte.
Val.
Sí, dissabte. I, bé, ja us ho dic, el dissabte a Sant Ferran tenim taller creatiu amb nens, amb Fran Lucas Simón. Sí. I després també tenim música en viu, com cada divendres a la plaça de Sant Ferran i dissabte a la plaça de Sant Francesc.
I totes aquestes propostes són les que podem fer avui divendres. Anem a veure què podem fer demà dissabte.
Vinga.
Les valls amagades al fons de les valls, els cims alterosos per sobre dels cims.
I demà comencem a Sant Antoni anant de neteja ben aviat al matí.
Exacte, com us comentava, hi haurà neteja tot el cap de setmana pels tots els municipis. A Sant Antoni serà dissabte a les 9:30, organitza el O Beach, que és el punt de trobada a les 9:30 ja per netejar tota aquella zona. Després a Sant Antoni tenim la Fira del Disc aquest cap de setmana.
Una cita que també, no? En
sí, exacte, de 11 del matí a 9 del vespre estaran totes les paradetes allà al passeig de Ses Fonts per qui es vulgui passar a fer una ullada i continuem amb les festes de Sant Mateu, perquè a les 8 tenim homenatge al nostre bisbe, en Vicent Ribas, el bisbe d'Eivissa i Formentera, pels seus 25 anys d'arribada a la parròquia de Sant Mateu. Hi haurà, bueno, una projecció de fotos i concert del cor de Sant Mateu, a l'església de Sant Mateu, evidentment. I acabem amb un concert a Sant Mateu, en el Centre Polivalent, el concert de Groove Garage a partir de les 10:30.
I continuem a Vila, que està celebrant la Setmana de la Mobilitat.
Sí, serà a la plaça Antoni Alberti Nieto, de 10:30 fins a les 2:30, fins al migdia, i també per la tarda de 4 a 6 amb tallers infantils, educatius, animació i gincama. Bé, ja, pels que ja heu anat, que també es fa cada any, sí, ja sabeu el que és, pels més petits està molt bé. I també tenim molt de folklore, perquè tenim el festival folklòric Mare Nostrum a les 7:30, que es farà al Parc Reina Sofia, però han previst que si plogués seria el Centre Cultural de Jesús.
I ha plujat, donem pluja aquest cap de setmana?
Pues
jo no, mirat
jo no ho
encara.
He mirat, però m'estranya. Ja vaig veure això, dic, això vol dir que s'esperen pluges?
Està bé tenir un plan B per si de cas.
Sí, pues, bueno, ja actuaran tota una sèrie de grups folklòrics des de Portugal, de Múrcia, de Gran Canària. Podeu mirar el programa i en principi serà al Parc Reina Sofia. També tenim a la banda sinfònica de la ciutat d'Eivissa amb un concert que faran a Espratet, és el cicle Música als Barris, a les 8, Espratet, com us dèiem. També més música, perquè a les 9:30 tenim Crash Riders i Hive a la sala Jastavé de Vila, i a les 11:30 Mimi Barber estarà amb The Groove Machine a la Sala Teatre Eivissa.
I a Sant Joan, quines propostes ens han preparat per demà?
Mira, Sant Joan continua les festes de Sant Miquel. A les 11 del matí dissabte tenim una visita teatralitzada a l'Església de Balançat, on ens explicaran tota la seva història. I per la tarda a les 6 tenim la ballada al Pi d'en Bassuró amb activitats tradicionals i que organitza l'Associació Cultural de Sant Miquel de Balança.
I a Sant Josep continuen demà les activitats del programa Units pel Nostre Parlar.
Sí, tenim diverses activitats, dues a la mateixa hora. A les 9:30 tenim un itinerari guiat a càrrec de David Ribas per la zona de Cala de Bou i Port d'Estorrent i després també a la mateixa hora visita cultural guiada per persones que vulguin practicar català al museu i al jaciment de Puig dels Molins. Aquest cop aquesta és a Vila. I després, per la tarda, tenim la nit de poesia que es farà a Estancó de Can Curt, a Sant Agustí, amb històries en vers.
I també un concert de la música que estem escoltant ara mateix.
Exacte.
Les valls amagades al fons de les valls, els cims saltarosos per sobre dels cims.
Tenim a les 8:30, escoltàvem l'Arana, és concert de música en català titulat sota el títol La Salamandra, inspirat en contes de l'escriptora catalana Mercè Rodoreda a la plaça de l'Església de Sant Jordi. Després seguim amb la neteja a Cala Tarida a les 10 del matí durant tota la tarda i durant tot el matí, qui vulgui doncs fer una passejadeta i també recollir uns quants plàstics que n'hi hauran pot anar a Cala Tarida a ajudar a netejar. I tenim música també a Can Jordi, ja sabeu, tota la música del municipi de Sant Josep la teniu a la pàgina web Sant Josep és Música. Doncs a la una a Sant Jordi tenim a Leila B i la seva banda, que és un grup de folk rock, amb aquesta cantant de Nova York.
De Nova York, més fàcil, sí.
Que afincada aquí a Eivissa.
I a Santa Eulària també el dia de la neteja.
A Santa Eulària també podem ajudar a netejar la platja d'Es Riu de 11 a 1 del migdia. Després també tenim les activitats de joves al carrer per la tarda de 6:30 a 9:30 amb tallers, parkour, batalles de ball, cluedo, circ, moltíssimes activitats pels més joves per joves de 11 a 18 anys al punt jove de Puigdenvalls. I a Sant Joan tenim també Balançat Balla 60 anys, ballada en espí d'en Bassuró, que en parlàvem el divendres?
Sí,
no?
divendres
a Sant Miquel, amb la colla de Sant Miquel, evidentment. I acabem en Formentera amb el Que Celeste Festival, també seguiran fent activitats sobre ecologia, tallers, circ, tot això a l'Espai Cultural de Sant Ferran a partir de les 5 de la tarda.
I de moltes propostes demà, anem a veure què podem fer diumenge. Diumenge que continua el Festival Folklòric Mare Nostrum.
Sí, festival que visita tots els municipis. Diumenge a les 11:30 estarà a la plaça de Sant Agustí amb actuacions d'un grup de Gran Canària i també de la Colla d'Esvedrà. Després a les 11:30 també al Passeig de Ses Fonts amb Danzas de la Cenya, que és una gent de Múrcia, i l'Associació Folklòrica de Sa Colla de Can Bonet. A les 12:15 estaran a Sant Joan, a la plaça de l'Església, i a les 12:30 també tindrem actuacions a Sant Carles amb aquests balls folklòrics. Aquest cop venen de Falanits, de Mallorca, i amb el Ball Pagès de Sant Carles.
I a Sant Antoni tenim Fira d'Estocs i Fira del Disc.
Sí, tenim dos fires a Sant Antoni. La Fira d'Estocs, com molt bé has dit, de 10 a 9 de la nit. Qui vulgui trobar alguna baratija, alguna ganga d'ara que acaba la temporada, tots treuen els seus estocs i la veritat és que es troben coses
moment,
que estan...
Sí.
Està molt bé. I després això se solapa amb la Fira del Disc, que crec que de fet és en el mateix emplaçament. Així que mira, tenim dos per un.
Sí.
Sant Mateu continua amb les festes. A les 11:30 tindrem missa i processó. Després d'una actuació de l'Associació Cultural Grup Danses Rebombori de Gandia, de València, amb dolços típics, i tot això serà al Centre Polivalent de Sant Mateu. Després tindrem dinar aquí al costat, al Cruce de Sant Rafel. I a les 8 de la tarda, lliurament de premis al Centre Polivalent, i que acabarà amb el concert de Belma Céspedes amb aquests ritmes cubans.
Y llegaron bailando el ricachá. Ricachá, ricachá, ricachá.
Doncs acabaran les festes de Sant Mateu diumenge amb aquests ritmes cubans. I a Sant Josep continuem, perquè continua Units pel Parlar. A les 7 tindrem la retransmissió de 6 reportatges. Bé, la missió... projecció de 6 reportatges de la TEF, la televisió d'Eivissa i Formentera, al Centre Cultural de Can Jeroni, i a les 8 un concurs amb el nom de Què saps d'Eivissa?
Es posen en examen aquí, a veure sí, què sabem i què no sabem, sí?
Sí. Concurs sobre coneixements de la cultura i la llengua d'Eivissa al Centre Cultural de Can Jeroni. Superinteressant, segur que és superdivertit i que aprenem coses
segur,
que no sabíem.
Segur, perquè sempre s'aprèn.
Home, i tant. I rei, acabem en Formentera amb la Setmana Europea de la Mobilitat, perquè ells també celebren aquesta Setmana de la Mobilitat. De 5 i mitja a 8 van en bici fins al Far d'Escap. El punt de trobada és se tanca d'allà dins. Hem de dir que aquesta activitat es fa, crec que divendres, dissabte i també diumenge.
I de moltes coses, i bon, no sé si massa, a vegades. No,
avui m'he esgotat.
Tenim una agenda molt competent.
Massa coses, sí, haurem de seleccionar, perquè si no al final et fas un lío.
Sí, i de moltes gràcies per aquesta exhaustiva repassada de l'agenda i que tinguis un bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres igualment.
I avui ens acomiadam amb la veu de Leila B, que estarà actuant junt a la seva banda a Can Jordi aquest dissabte a partir de la 1 del migdia. Naltros tornarem a ser aquí dilluns a les 12:04 puntuals a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que passeu un bon divendres i que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Hence the flowers in my head, but it was nowhere to be found. I thought I'd done everything it told me was a forbidden love. He pretended not to see.